L'informatiu de Mutter. Informació diària i de la Terra de l'Ebre. Quatre comarques, 52 pobles. El recull diari de l'actualitat a les Terres de l'Ebre. L'informatiu de Mutter.
Molt bona tarda. El saludem a l'informatiu de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre. Tomàs Ginestra i Villera els dona la benvinguda en nom dels serveis informatius de les EMUTA. Avui dilluns, en dia 25 de juny, destacarem... La Terra Alta prepara un pla director per impulsar el turisme de la comarca a l'entorn del Mont del Vi. El segon lleu turístic de les Terres de l'Ebre ja viatja pel riu. A finals de juliol es coneixerà si la línia elèctrica del Trabucador es converteix en subaquàtica o se soterra. El grup Balfegó arriba a un acord amb Futuna Blue Espanya per fomentar la reproducció en captivitat de la tonyina roja. Aquestes i d'altres notícies ara al nostre informatiu. La Terra Alta vol fer un pas de qualitat en el sector turístic i impulsar l'etnoturisme com a revulsiu per aprofitar sinergies que genera la Via Verda, els ports i altres actius que ja funcionen. El president del Consell Comarcal de la Terra Alta, Carles Luz, explicava que existeix un gran flux de visitants de la Via Verda que cal atreure perquè facin estades més llargues a la comarca. Carles Luz.
Quines directius han de seguir? I una de les apostes, a part que el Consell Comarcal ho té molt clar, que és el turisme, també sorgeix d'ells, no? Perquè aquí tenim un flux, tenim un record, un 30 i tants mil visitants a la Via Verda, un flux de gent molt gran, i entenem que l'hem d'aprofitar, i hem d'allargar per això, no? De dir que no només estigui el dissabte o el domenatge a la Via Verda, sinó que estigui tot el cap de setmana coneixent la realitat de la Terra Alta.
El president del Consell Comarcal de la Terra Alta deia que entenen l'enoturisme com un nou revulsiu per al turisme de la comarca. Carles Luz.
Que entenem l'enoturisme com un revulsiu, com un motor més de dinamització turística a la comarca de la Terra Alta, aprofitar totes les sinergies que s'estan generant en tot el tema de turisme, que la Via Verda, ports i demés està funcionant, i tots aquests cellers que tenim, que estan ja fets i construïts d'una forma de per visitar turísticament, i després el tema del vi, no? El potencial que tenim, el turisme pot ser un motor més de dinamització, i hem engegat este projecte que el fa la Universitat de Virgili.
Per dissenyar les estratègies, el Consell Comarcal de la Terra Alta ha encarregat la redacció d'un pla director a la Fundació Universitat Rovira i Virgili, adjudicat per 18.000 euros, que es presentarà a finals d'any amb l'objectiu de començar a materialitzar els projectes l'any 2013. El pla director s'ha adjudicat per gairebé 18.000 euros dins del projecte de Terra Alta Més, una acció de desenvolupament inclosa al programa Treball a les 7 comarques, patrocinat pel Servei d'Ocupació de Catalunya i cofinançat pel Fons Social Europeu. I continuem parlant de turisme, ja que, segons publicava el Diari de Tarragona, el turisme rus té Catalunya com a destí més preuat i el sector, també el de les Terres de l'Ebre, pretén aprofitar el filó d'uns visitants de nivell adquisitiu mitjà-alt amb ganes de noves experiències. L'objectiu a l'Ebre és atreure els turistes que passen les seves vacances en hotels i segones residències de la Costa Daurada, de moment amb propostes d'una jornada per tal de gaudir de la natura, la rica gastronomia o el patrimoni ebrenc. En aquest últim àmbit, el principal reclam són els espais de la Batalla de l'Ebre i de la Guerra Civil arran de la participació activa dels russos en aquell conflicte bèl·lic. D'altra banda, Sant Carles de la Ràpita ha estat la població pionera en obrir-se a aquest nou mercat turístic a través de la seva estació nàutica. Fins a 800 turistes russos van visitar l'any passat el municipi i l'abadia dels Alfacs, on van poder gaudir de les tradicions i la cuina de la zona en una jornada diferent. L'oferta es manté enguany amb una previsió de créixer fins un 30%, segons detallava al diari la regidora de Turisme de Sant Carles de la Ràpita, Rosa Anglès. Els primers grups han començat a arribar aquesta mateixa setmana i n'arribaran de forma regular fins a finals del mes de setembre. I seguim amb turisme perquè les Terres de l'Ebre ja disposen disposen del seu segon llaüt turístic en funcionament, aquest promocionat per l'Ajuntament d'Ascó. Els llaüts eren tradicionals embarcacions destinades al transport de cargues i s'estan recuperant com un actiu per promocionar el riu Ebre des de dins, com va destacar el president del Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre, Jordi Jardí.
És exactament això. Jo he pogut fer el trajecte amb el Roget, pujat des de la capital de la comarca, des de Móra d'Ebre fins aquí. El recorregut és espectacular, el recorregut és molt bonic, però la millor sensació que he tingut jo durant tot aquest viatge ha sigut després de fer aquell revolt quan he vist la torre de refrigeració de la central nuclear d'Ascó. Perquè la comarca de la Ribera d'Ebre hem declarat que som una comarca agrícola, turística i industrial. I avui posem la demostració al damunt de la taula de que mos ho creiem.
Lo Roget fa 15 metres d'eslora i 4 de màniga, té una capacitat per a 50 passatgers i ha costat 190.000 euros. El seu viatge inaugural va tornar a evidenciar els problemes de navegabilitat del riu Ebre que causen les algues malgrat les avingudes que es van fer dimecres per netejar els macrofits. El delegat del govern a les Terres de l'Ebre, Xavier Pallarès, va recordar la inversió que des de l'Institut pel Desenvolupament de les Comarques de l'Ebre fa per millorar la navegabilitat i el manteniment del riu. Es destinen cada any uns 300.000 euros per netejar la via navegable perquè el riu és molt bonic, però té el problema de les algues.
L'informatiu de Mute. Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Des d'Amposta Ràdio, Manel Ramon ens informa que l'empresa salinera Infosa coneixerà al mes de juliol els informes econòmics sobre el cost de transformar la línia elèctrica del Trabucador al Delta de l'Ebre en una línia subaquàtica o una de soterrada. No és així, Manel?
Doncs efectivament, Tomàs, i de l'import de cada una dependrà la decisió final que es concretarà aquest mes de juliol. En principi, Infosa ha de pagar el 50% de les obres. Endesa ha tret a concurs públic les dues alternatives per proposar a l'empresa salinera i a la Generalitat els pressupostos definitius i escollir l'empresa que executi l'obra. Les tres parts es reuniran el mes vinent i prendran una decisió sobre quina alternativa es tria, malgrat que no serà fins a la tardor o l'hivern, quan es puguen començar els treballs que estava previst poder començar el passat mes de març. La decisió sobre com es converteix la línia elèctrica aèria actual del Trabucador al Delta de l'Ebre, que està molt deteriorada i genera problemes constantment, es coneixerà, com dèiem, a finals del mes de juliol, però dependrà del cost. El gerent de l'empresa salinera Infosa, Joan Socarrats, ha recordat que si sigués el mateix preu, és preferible que sigués subaquàtica que soterrada, però caldrà veure quin és el cost. Escoltem a Joan Socarrats.
Bueno, nosaltres havíem pactat un 50% d'un pressupost inicial que ens van presentar amb un avantprojecte de 6.000 euros. Bueno, l'altre és que no espera que ens diguin quan és, perquè clar, com pugi molt més llavors tindrem un problema. D'algú que nosaltres, si fos el mateix preu, procediríem a la línia subaquàtica que no la soterrada, però s'han de veure el pressupost tot.
Cal dir que la línia de l'alternativa de la línia subaquàtica es plantejaria i seria doncs molt semblant al model que s'aplica a les Illes Balears. Socarrat també ha assegurat que malgrat es prengui una decisió a final del mes de juliol, les obres per convertir la línia elèctrica aèria no començaran fins a passat l'estiu. Si es comença a fer alguna cosa, diu, sigui l'opció que sigui, serà ja de cara a l'hivern.
L'informatiu de Mute.
Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Des de la Cala Ràdio, Olga Tomàs ens informa que Balfegó arriba a un acord amb Futuna Blue Espanya per fomentar la reproducció en captivitat de la tonyina roja. El grup tonyinaire de l'Ametlla de Mar transfereix ous a aquesta empresa de Cadis perquè impulsa noves investigacions. Olga Tomàs.
El grup Balfegó ha signat un acord de col·laboració amb l'empresa Futuna Blue Espanya amb l'objectiu d'investigar i impulsar estudis sobre la reproducció en captivitat de la tonyina roja. De fet, aquest any ja el grup tonyinaire de la Cala ja ha començat a transferir ous de tonyina roja perquè l'empresa ubicada al puerto de Santa Maria, Cadis, pugui començar les seves investigacions. Segons el grup Balfegó, el conveni ha de donar resultats a llarg termini. En cas que hi hagi resultats satisfactoris, es faran públics a la segona quinzena d'octubre en el marc de la jornada de la tonyina roja, la jornada científica. Escoltem Juanjo Navarro, adjunt de direcció del grup Balfegó.
La fase actual de col·laboració és per a sumar esforços, col·laborar per a poder tirar endavant aquesta investigació. No està previst que en un termini molt curt de temps, ni en un any, ni en dos, ni en tres, se pugui produir que hi hagi producció comercial d'alevins de tonyina. Per tant, ara estem en una fase totalment d'investigació i de desenvolupament d'aquesta activitat.
Les instal·lacions de Futuna Blue es va produir en èxit l'estiu passat la primera prova d'eclosió i alimentació larvària amb copèpodes, un aspecte considerat bàsic per a la cria en captivitat, atès que és un aliment que proporciona als peixos el contingut òptim en àcids grassos i aminoàcids. D'altra banda, el grup Balfegor col·labora des de fa temps en estudis del CSIC, l'IEO i la Universitat de Cádiz, investigadors dels quals van acompanyar la seva flota pesquera en l'última campanya.
L'informatiu de Mute. Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
L'Associació contra la Tortura i el Maltractament als Animals ha interposat una denúncia contra els organitzadors del Correbou amb bou embolat que es va celebrar al claustre de l'ermita de la Mare de Déu de l'Aldea el passat 27 de maig d'aquest any. La denúncia interposada davant la delegació del govern a les Terres de l'Ebre és també contra els responsables municipals que el van autoritzar. S'adueix a un presumpte incompliment de la llei que regula aquest tipus d'activitats. En paral·lel, Actima ha demanat formalment a l'arquebisbe de Tarragona, Jaume Pujol, que condemni aquest tipus de pràctiques. Segons Actima, l'activitat de les boles enceses lligades a les banyes del brau va durar més de 19 minuts a partir que es va tallar la corda que subjecta l'animal, quan la llei permet un màxim de 15 minuts. L'entitat també denuncia irregularitats en les estructures de protecció dels participants. Des de l'entitat, també s'ha enviat una sol·licitud a l'arquebisbe de Tarragona, Jaume Pujol, perquè condemni i manifesti la seva repulsa pública per la celebració de correbous a la propietat de l'ermita. Des d'Actima, es considera que l'Església Catòlica no ha de col·laborar en el foment d'aquest espectacle dedicat a la Mare de Déu, on per divertir el poble s'incita a la crueltat contra els animals. L'entitat considera que aquest esdeveniment al mateix claustre de l'ermita produeix ignorància, insensibilitat i desqualifiquen l'Església Catòlica.
L'informatiu de Mute, emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Un total de 337 espècies d'ocells habiten el Delta de l'Ebre, un espai natural on les mesures de protecció han afavorit el creixement de la fauna. Pertanyen a 420 taxons, subespècies, de les quals 373 formen part de la llista patró que acaba de publicar el Parc Natural del Delta de l'Ebre i que ha elaborat l'ornitòleg David Vigas. 47 són espècies al·lòctones encara no plenament establertes o bé es dubta de la seva arribada natural. Aquesta llista actualitza la base de dades anterior de fa més de 20 anys i que van publicar Albert Martínez Vilalta i Anna Motis i que és una síntesi del treball de Vigas durant les tres darreres dècades amb col·laboració dels tècnics del Parc Natural. L'augment del nombre d'observadors de l'avifauna deltaica els darrers anys ha permès un coneixement més acurat de les espècies que viuen al delta, un espai on el poblament biològic s'ha modificat tant per factors naturals com per l'acció humana. I en aquest sentit, tot i que la convivència entre natura i medi ambient no sempre és fàcil, les mesures agroambientals del sector de l'arròs i la inundació dels arrossars els mesos d'hivern han afavorit els ocells. Pel que fa al grup més nombrós, continuen sent els ànecs, però hi ha diferències respecte al darrer catàleg. Així, l'ornitòleg ha constatat un augment de la població de l'agró blanc i de la polla blava, espècie que causa més mals de caps als arrossaires, i un descens, entre d'altres, com ara el corriol camanegre i les garses de mar.
Amb el nom d'Ebre Natura i Cultura, neix la principal xarxa de museus i centres d'interpretació de les Terres de l'Ebre. Estem a Alcanar, Amposta, Freginals, Masdenverge i Santa Bàrbara. Obrim tot l'any, cada setmana al servei de la gent de l'Ebre i dels turistes que ens visiten. Informa't a museuterresebre.cat.
Tens material per a nounats, com cotxets, bressols, trones, que ja no necessites? Tens electrodomèstics o bicicletes que ja no utilitzes? Estan en bones condicions? Saps que altres famílies els podrien utilitzar?
Aporta el teu granet de sorra al projecte Intercanvi Solidari que organitza el Consell Comarcal del Baix Ebre. Per donar material, truqueu als serveis socials del Consell Comarcal al telèfon 977 44 53 08 o poseu-vos en contacte amb els serveis socials del vostre municipi. I recorda, no dones res que tu no faries servir.
Consell Comarcal del Baix Ebre, al servei de les persones.
Festa Revival, Club de Futbol Santa Bàrbara, l'escalfament de les festes majors. Dissabte, dia 30 de juny, a les 12 de la nit i a l'Estadi Municipal de Santa Bàrbara, música remember dels anys 80 i 90. I a partir de les 2 de la matinada, el millor Techno House. Recorda, dissabte, 30 de juny, a les 12 de la nit i a l'Estadi Municipal de Santa Bàrbara, Festa Revival, Club de Futbol Santa Bàrbara, amb entrada gratuïta.
L'informatiu de Mute. Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Una delegació del territori del Sénia va viatjar al sud d'Itàlia per visitar una de les zones amb major concentració d'oliveres monumentals i de molins d'olis de qualitat, la qual també compta amb la reserva natural de Torre Guaceto. El viatge a Itàlia va servir per establir reunions i contactes amb propietaris d'oliveres, molins i els centres especialitzats en la matèria. Un d'aquests és l'Institut Agrònom Mediterrani de Bari, institució que ha demanat un programa europeu internacional per fomentar les bones pràctiques agrícoles en el conreu de les oliveres mil·lenàries. En aquest projecte, sol·licitat a la Unió Europea el mes de febrer passat, també hi participa la Mancomunitat de la Taula del Sénia per l'Estat espanyol, junt amb els Ministeris d'Agricultura de Portugal, Tunísia i el Líban, a més de l'Institut Agrònom Mediterrani de Bari. El programa està valorat en 1,8 milions d'euros a repartir entre els 5 països. Un altre fet destacable d'aquest viatge a Itàlia va estar la visita a la Reserva Natural de la Torre Guaceto, la qual participa al projecte LIFE per protegir el que a Itàlia s'anomena arbre seculare, és a dir, aquelles oliveres que tenen més de 50 anys. L'interès d'aquesta visita és que des de la taula i l'associació es vol sol·licitar un projecte LIFE per a les oliveres mil·lenàries del territori del Sénia, situades sobretot a les comarques del Montsià i Baix Maestrat. La meitat del cost es finançaria amb fons europeu i l'altra meitat hauria d'anar a càrrec de les administracions autonòmiques de Catalunya i la Comunitat Valenciana. La quinzena de membres de l'expedició es va reunir amb els investigadors involucrats en el projecte LIFE i també van visitar plantacions d'oliveres monumentals de la franja costanera que s'estén des de Brindisi a Monòpoli i l'àrea de Lecce. Tant el gerent de la Mancomunitat de la Taula del Sénia, Jaume Antic, com els responsables de l'Institut Agrònom Mediterrani de Bari valoren positivament la visita i consideren que servirà per compartir idees i oportunitats de cara a realitzar activitats conjuntes en la protecció i millora de l'oli d'oliva.
L'informatiu de Mute.
Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Domènec Ramal, des d'Alcanar Ràdio, ens informa avui que l'obra de la senyenca Helena Blesa guanya el Premi d'Art Jove Terres de l'Ebre 2012. Benestar Social i Família va fer públic el veredicte del jurat la passada setmana, valorant també quatre projectes més com a finalistes, entre ells el de la jove de les cases d'Alcanar, Lara Gombau. No és així, Domènec?
Efectivament, Tomàs, bona tarda. La coordinadora de joventut a les Terres de l'Ebre, Maria Teresa Marcelino, feia públic la passada setmana el veredicte del jurat d'Art Jove Terres de l'Ebre 2012, un certamen que enguany arribava a la seva 8a edició. Els membres del jurat van proclamar guanyadora de l'edició 2012 d'Art Jove Terres de l'Ebre l'obra Si em doneu 5 minuts, jo vos ho conto, una obra a càrrec de l'artista de la Sénia, Helena Blesa. El jurat va escollir també com a finalistes les obres de Lara Gombau, de les Cases d'Alcanar, l'obra titulada Entre dones, Dolor empàtic d'Isaura Castellà, d'Amposta, Infància perdida, de Madalina Júlia, de Sant Carles de la Ràpita, i Camí Rodó, Quadern de viatge, un projecte d'Oriol Pardo i Eloi Balcells, de Mora d'Ebre. L'autora de l'obra guanyadora, la senyenca Blesa, rebrà 500 euros de premi, quantitat que atorga la Caixa. A més, la seva obra s'exposarà en solitari a la Sala d'Art Jove de Barcelona i participarà també en l'exposició col·lectiva activa i itinerant Art Jove Terres de l'Ebre. Per la seva banda, els projectes i obres finalistes participaran de l'exposició Art Jove Terres de l'Ebre, que recorrerà les quatre comarques ebrenques a partir del proper mes de setembre. El jurat Art Jove Terres de l'Ebre 2012 estava format per Núria Gil, tutora d'Art Jove, Blai Mesa, director del Centre d'Art de les Terres de l'Ebre, Miquel Patton, artista i professor, Adrià Cid, artista i guanyador de l'edició 2010 d'Art Jove, Marta Vilardell en representació de l'equip de la Sala d'Art Jove Barcelona i Maria Teresa Marcelino en representació de la Direcció General de Joventut del Departament de Benestar Social i Família. Durant la lectura del veredicte, la coordinadora territorial va destacar l'elevada qualitat entre els joves creadors del nostre territori i felicitava els guanyadors i finalistes, alhora que agraïa també la feina del jurat, mentre que animava els participants no seleccionats a presentar-se a properes edicions d'aquest certamen, el d'Art Jove Terres de l'Ebre.
L'informatiu de Mute.
Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
El Ministeri de Cultura s'ha compromès a iniciar amb caràcter d'urgència l'estudi sobre la rehabilitació de la Catedral de Santa Maria de Tortosa. L'Institut del Patrimoni Cultural d'Espanya encarregarà l'informe a un grup d'arquitectes de l'entitat perquè es concreti l'estat en què es troba la Catedral Tortosina i, en concret, la Capella del Sant Crist, que és la zona més afectada pel focus de termits que afecta el temple. L'estudi valorarà quines són les actuacions i obres que cal dur a terme per rehabilitar el santuari. Al mes de setembre està previst que la Comissió del Pla Nacional de Catedrals prioritzi les actuacions a les catedrals espanyoles que més ho necessitin. El compromís del Ministeri de Cultura per iniciar un estudi sobre la rehabilitació de la Catedral de Tortosa va sorgir de la reunió que van mantenir aquest passat dijous la vicepresidenta tercera del Congrés dels Diputats, Dolors Montserrat, el diputat del Partit Popular per Tarragona, Joan Bertomeu, l'arquitecte Josep Lluís Guinovar, els responsables de la Catedral de Tortosa, Josep Maria Tomàs, i el subdirector de l'Institut del Patrimoni Cultural d'Espanya, Alfonso Muñoz.
La informació esportiva a l'informatiu de Mute. Els esports.
Ampla crònica esportiva avui des de Santa Bàrbara, en el nostre apartat esportiu, que comença parlant del jove Jeffrey Callau Casanova, el planer que juga amb el Jesús i Maria i ara en marxa al Hong Kong. Josep Roig, des de la Plana Ràdio, ens parla també de la nova junta del Club de Futbol Santa Bàrbara, que organitza un primer acte de presentació amb una festa revival el proper dissabte, i de la penya blaugrana de Santa Bàrbara, que organitza la trobada de penyes amb motiu de celebrar el seu 25è aniversari. Josep Roig.
Doncs sí, avui des de Santa Bàrbara, des de la Plana Ràdio concretament, us tenim que parlar de diversos temes, tots ells relacionats amb el món de l'esport. Primer que res, volem fer referència a que, segons que informa el diari digital Més Ebre, Jeffrey Callau Casanova, jugador natural de Santa Bàrbara, encara que els darrers anys titular a la plantilla del Jesús i Maria, la propera temporada serà baixa perquè marxa a jugar a Hong Kong. El diari ja avançava la setmana passada que el jugador planer podria ser baixa, i això seria perquè tenia una possibilitat de marxar a jugar a aquesta regió asiàtica, concretament en un club que té vincles amb el Kitxe de l'Ampostí Josep Gombau i que ha pujat recentment, però del que el diari en principi no en dona el nom. Per el que podem llegir, Jeffrey ha acceptat el repte i la temporada vinent jugarà en la Lliga d'aquell país. La marxa sembla que estaria prevista per a la propera setmana. Jeffrey Callau ha estat dels jugadors destacats en les darreres temporades a l'equip de l'AUBE, participant activament en els èxits de l'equip des de la segona regional fins a la tercera plaça d'enguany a la tercera catalana. David Torres, el que ha estat el seu tècnic les últimes temporades, recordava que ha estat un privilegi poder-lo entrenar. És un gran jugador, el millor tècnicament que he tingut, i com a persona és excepcional, deia Torres. Encara en clau esportiva, podem dir també que després de que fa unes setmanes la encara actual junta del Club de Futbol Santa Bàrbara anunciés que la propera temporada no seguiria al capdavant del club i que el 30 de juny tornaria a les claus de l'estadi a l'Ajuntament, una nova junta, que encara no s'ha fet pública oficialment, sembla que està preparada, segons llegim a la pàgina web de l'Ajuntament Planer. Segons podem llegir a la mateixa, la nova Junta ja hauria iniciat la campanya de preinscripció amb el repartiment de les butlletes a centres educatius i per web. També, i seguint la tradició dels darrers anys, el Club de Futbol Santa Bàrbara anuncia organitzar el 30 de juny a partir de les 12 de la nit a l'Estadi Municipal de Santa Bàrbara la Festa Revival amb música dels anys 80, 90 i actual. Finalment, i en aquesta, com diem, diversa crònica esportiva, avui des de la Plana, volem afegir que ja és oficial que dintre dels actes de celebració dels 25 anys que commemora enguany la Penya Blaugrana de Santa Bàrbara, el diumenge 8 de juliol el municipi acollirà la 15a trobada de penyes barcelonistes del Baix Ebre, Montsià i Baix Maestrat. Pel matí serà la trobada i per la tarda totes les penyes blaugrana participaran també a la tradicional ofrena de flors i fruits a Sant Isidre.
L'informatiu de Mute, tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Des de Ràdio Delta, Amado Cebolla ens informa que s'ha posat en marxa la nova oficina de l'àrea d'esports de Delta Ebre. Amado Cebolla.
Com ja havíem avançat en altres notícies d'esports, l'Ajuntament de Delta Ebre ha engegat un nou projecte d'apropament en tots i totes les esportistes del municipi, a més dels clubs i associacions esportius. A partir d'ara, la nova àrea d'esports estarà ubicada als baixos de la biblioteca, als antics juzgats de pau, i oberta tots els matins en horari d'oficina i els dimarts i dijous de 5 i mitja a fins les 8 de la tarda, amb la intenció d'informar i dinamitzar i també fer créixer l'esport a Delta Ebre. Des d'aquesta àrea ens parla un dels membres de l'àrea esportiva, Kilian Bertomeu.
Pues, bueno, en principi, l'Ajuntament de Delta Ebre ha confiat en nosaltres, en este cas en quatre persones, que són Rafa Flores, Tere Navarro, Mònica Salaet i jo mateix. Ja saps que tots, com tu dius, del poble, vinculats a l'esport i en inquietud de fer coses, no? Llavors, el que ens ha portat és que tenim l'oportunitat ara de que l'Ajuntament ens brinda lo poder o intentar dinamitzar i fer créixer l'esport a nivell local. Què vol dir això? Pues donar la màxima oferta o el màxim ventall esportiu a tot tipus de gent i tot tipus d'esports. Sabem sobretot que per als xiquets i xiquetes és importantíssim la pràctica esportiva i ajudar i donar suport des de l'àrea esportiva a totes aquestes associacions que ja funcionen per a professionalitzar-les. Que no diem que ja ho són, sinó que des de l'Ajuntament veguen un suport i un altre caire esportiu del Tebre.
Tot comença amb el campus esportiu, amb el lema aquest estiu practica esport i els cursos de natació apren refrescante. Així que ja ho sabeu, us podeu passar a informar-vos per la nova ubicació d'aquesta àrea d'esports als antics juzgats de pau.
Serveis informatius de Mute.
Tens material per a nounats, com cotxets, bressols, trones, que ja no necessites? Tens electrodomèstics o bicicletes que ja no utilitzes? Estan en bones condicions? Saps que altres famílies els podrien utilitzar?
Aporta el teu granet de sorra al projecte Intercanvi Solidari que organitza el Consell Comarcal del Baix Ebre. Per donar material, truqueu als serveis socials del Consell Comarcal al telèfon 977 44 53 08 o poseu-vos en contacte amb els serveis socials del vostre municipi. I recorda, no dones res que tu no faries servir.
Consell Comarcal del Baix Ebre, al servei de les persones.
Amb el nom d'Ebre Natura i Cultura neix la principal xarxa de museus i centres d'interpretació de les Terres de l'Ebre. Estem a Alcanar, Amposta, Freginals, Mas d'en Verge i Santa Bàrbara. Obrim tot l'any, cada setmana al servei de la gent de l'Ebre i dels turistes que ens visiten. Informa't a museuterresebre.cat.
L'informatiu de Mute.
Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
L'estat del temps. La previsió meteorològica.
El dia tornarà a presentar unes característiques molt semblants a les d'ahir. De fet, aquest migdia, aquesta tarda, el sol majoritari, si hi ha alguna nuvolositat poc important, algun núvol per fer bonic de tarda al Pirineu, fins i tot en alguns indrets ni tan sols això, i la tramuntana al nord del Cap de Creus a la baixa per desaparèixer a última hora de la tarda vespre, temperatures estables. Demà i demà passat, poques novetats. Potser el termòmetre un pèl més amunt demà i demà passat serà, però, a partir de dijous, quan l'augment de temperatures serà més notable i la calor especialment intensa a Catalunya.
Serveis informatius de Mute.
I fins aquí el nostre informatiu. Tornarem a ser-hi amb tots vostès demà a la mateixa sintonia i a la mateixa hora. Fins llavors, adeu-siau i bona tarda.
L'informatiu de Mute, un programa realitzat pels serveis informatius de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre. I Mute.